tot Catalunya.
Bona tarda. Les rodalies de Renfe funcionen amb la normalitat habitual i sense les restriccions d'ahir i d'abans d'ahir a les línies del Garraf, de Bellaterra i de l'aeroport. Tant Renfe com el gestor d'infraestructures, Adif, han trigat unes 38 hores a solucionar un problema que ha mobilitzat més de 200 operaris i ha obligat a substituir uns 60 metres de cablejat. En parlarem al començament del Tot Catalunya, però a les comarques de Barcelona també us destacarem un accident laboral d'aquest matí.
Una empresari de la construcció ha mort aquest matí a Navarcles, al Bages, quan ajudava a les obres de reforma d'una casa particular. L'home, de 52 anys, ha caigut des de la teulada de la casa quan llançava un palet dins un camió.
A les comarques de Tarragona, presó pels lladres del Baix Camp.
El titular del jutjat número 2 de Reus ha decretat presó per 6 dels 7 detinguts sospitosos d'integrar la banda de lladres desarticulada al Baix Camp. Se'ls imputen 11 delictes d'associació il·lícita i robatori en lloc habitat. Les detencions han fet que l'Ajuntament de Duguesaigües desestimi la proposta de fer patrulles ciutadanes.
Detingut un dels atracadors violents d'un supermercat de la Vall d'Aran. Ho destaquem des de Lleida.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Térmens, a la Noguera, un dels atracadors del supermercat de l'Est, a la Vall d'Aran, d'on es van endur 200.000 euros a punta de pistola i van trencar una costella a la propietària. El detingut, de 28 anys i de nacionalitat romanesa, ha ingressat ja a la presó.
I a les comarques de Girona parlarem avui del desdoblament de l'N2.
El Ministeri de Medi Ambient ha donat llum verda al desdoblament del tram de la Nacional 2 Tordera-Maçanet de la Selva, que defensava el municipi de Tordera, i ha descartat el traçat proposat per l'Ajuntament de Blanes. Segons el Ministeri, la proposta és mediambientalment viable perquè no afecta cap espai de la xarxa Natura 2000 i tampoc no afectarà el santuari del Vilar.
Informació del trànsit, equip viari, com tenim les carreteres a aquesta hora?
Bé, doncs globalment força còmodes, però en qualsevol cas hi ha un tram de retencions que veiem a la C58 des de pràcticament Cerdanyola, tot i que no hi ha arriba fins a Montcada, en direcció cap a Barcelona, perquè en aquesta zona hi ha un carrer tallat per un accident. A banda, a la P7 hi ha un camí avariat a la Granada, sentit cap al nord, no dona problemes per circular, i pel que fa a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturades a Vall d'Aura, sentit Trinitat, i a la Ronda Litoral de la zona franca Cantonís en la mateixa direcció.
La previsió del temps està marcada per la bonança i l'avís que pujaran encara més les temperatures.
Continua la tarda dominada per aquest ambient tan suau, amb aquestes temperatures que més o menys es situaran entre els 20 a 25 graus. Pocs núvols, tot i que al llarg de la tarda començaran a aparèixer alguns de prims, sobretot cap a la franja de Ponent, i a últimes hores tendiran a guanyar terreny. Aquests núvols, amb la proximitat d'un front càlid molt poc actiu, com a molt, generarà al llarg de la pròxima nit alguns plugims en el Pirineu més occidental. A partir de demà, obertura de clarianes i clara tendència que les temperatures pugin, amb ambient més calorós.
Comencem. Renfe i el gestor d'infraestructures, Adif, han trigat prop de 40 hores per solucionar la greu avaria que ahir diumenge va afectar sobretot les línies del Garraf i de l'aeroport. Els 200 tècnics que han treballat per arreglar els sistemes de comunicacions han solucionat el problema a 3:15 de la matinada. Aquest matí els trens funcionaven amb la normalitat habitual.
A diferència d'ahir dilluns, els usuaris que avui baixaven a Sants, procedents de diferents punts del país, especialment els del Garraf i també els del Baix Llobregat, destacaven que els problemes eren, en tot cas, els habituals de sempre.
Avui millor que altres dies, però bueno, perquè he agafat el de l'aeroport, perquè ja ho tinc més vist. Això ja agafo l'aeroport, que ja va més ple, però hi ha altres dies que va... No podem quasi entrar. Hi ha vegades que hem d'esperar fins i tot un altre tren per poder entrar i anar a agafar i anar a l'universitat, i així no arribo d'hora, però bueno.
Fatal, ha passat tard i molt ple, i a sobre era petit el tren. Normalment passa cada 10 minuts, quart d'hora, i avui he passat molt més tard.
Avui no hem tingut cap problema. És com un autobús, no? Això es tindria que reformar perquè des de Sitges pues ja està ple, els seients estan plens.
D'altres, però, eren totalment aliens als problemes d'aquests últims dies.
Cap problema, ha anat bé. He agafat el tren altres cops i no hem tingut problemes. Venim de Sitges i hem de trobar el Camp Nou. Saps com s'hi va?
Ara l'ADIF està comptabilitzant els costos en el material de comunicacions i seguretat que ha tingut aquesta avaria i que es va originar, recordem-ho, en les obres de l'alta velocitat. Els tècnics han renovat 60 metres de cable i desenes de components electrònics i informàtics d'alta precisió.
Doncs, en vista que l'avaria ha tornat a afectar milers de ciutadans, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha demanat avui als responsables de les obres del TGV que prenguin més precaucions.
L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha demanat a Adif que es posi les piles i treballi per evitar, o si més no minimitzar, les averies que acaben perjudicant el servei de Rodalies. En una conversa telefònica ahir al vespre amb el coordinador de les obres de l'AVE a Catalunya, Jordi Prat, l'alcalde li va arrencar el compromís d'augmentar la coordinació entre Adif i Renfe, incrementar també els controls de les obres i reforçar la política d'informació als usuaris. Cal evitar, diu Hereu, que els usuaris i l'opinió pública en general pensi que l'AVE és una línia elitista que acabi perjudicant el servei de Rodalies, quan en realitat és ben bé al contrari. L'alcalde Hereu demana esforç per acabar amb els problemes.
Però jo els he fet arribar doncs, la creixent preocupació per part de la ciutat de Barcelona i de tot l'entorn metropolità. Hem d'intentar minimitzar aquests efectes perquè, si no, jo crec que bueno, s'afecta la quotidianitat de milers de ciutadans metropolitans que tenen, que surten o entren a Barcelona i, per tant, aquest, des del punt de vista de la mobilitat de Barcelona, ens preocupa, no?
Jordi Hereu assegura que el calendari d'obres es manté i no descarta més endavant reunir-se amb la ministra de Foment, Margarita Álvarez.
També el líder del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament, Alberto Fernández, ha parlat aquest migdia dels problemes a les obres de l'AVE.
Exigim que no s'amaguin darrere les obres de l'AVE per amagar la incompetència en una equivocada execució d'aquestes obres i una equivocada política d'empresa de Renfe que està perjudicant seriosament el servei de Rodalies i, per tant, perjudicant els seus usuaris.
Tot Catalunya.
Àmplia crònica de successos detinguts a Barcelona membres de col·lectius esquins acusats de diverses agressions al metro de la capital catalana. Sembla que els enfrontaments van passar entre bandes d'ideologia contrària i entre els detinguts hi ha joves menors d'edat, segons han informat els Mossos d'Esquadra.
Segons han explicat fonts de la investigació, una banda d'esquins va apallissar tres joves antifeixistes el 8 d'octubre a la parada del metro Camp de l'Arpa de Barcelona. Els agressors van envoltar les víctimes i les van amenaçar mentre feien la salutació nazi. Després els van donar puntades de peu i a un d'ells li van clavar un cop de puny i tres ganivetades. Els Mossos han detingut cinc joves acusats d'homicidi en grau de temptativa, tres d'ells menors d'edat. Un dels menors, de fet, ha ingressat en un centre acusat de les ganivetades. D'altra banda, els Mossos van detenir divendres passat un jove de 21 anys que ha ingressat a la presó acusat de fer una agressió per motius ideològics. Presumptament va donar dues ganivetades a un jove neonazi al barri de Gràcia de Barcelona el juliol passat. El detingut és d'un grup antifeixista i podria haver fet una nova agressió també el setembre passat al metro de Diagonal.
I encara a la capital catalana, la Guàrdia Urbana ha detingut una família romanesa que intentava raptar els seus fills sota la tutela de la Generalitat. La detenció s'ha fet després d'una persecució pel centre de la ciutat, ja que la família va fugir en un cotxe i dues motos de la Guàrdia Urbana els van barrar el pas.
Els fets van passar ahir al matí, quan la tutora dels nens va ser abordada just abans d'entrar a l'edifici de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat. Havia quedat amb els pares perquè poguessin veure els seus fills. La parella, amb la col·laboració de l'oncle, van agafar els dos nens més grans de 3, de 6, volien dir, i 9 anys, i van fugir en un vehicle on els esperava un altre familiar. Van ser detinguts després d'una persecució, segons ha explicat aquesta emissora l'intendent de la Guàrdia Urbana, Carles Reiner.
Aquest vehicle estava a Aragó Bruc, va començar a baixar a tota velocitat pel carrer Bruc, passant-se el semàfor en vermell, obligant els vehicles que estaven amb els altres carrers a frenar i esquivar-se, i finalment els van poder aturar a l'alçada del carrer Diputació, no?, creuant les motocicletes.
La Guàrdia Urbana va posar els detinguts a disposició dels Mossos d'Esquadra.
I encara hem de parlar d'una altra operació dels Mossos que han detingut a Badalona quatre membres d'una banda que presumptament robava cotxes de luxe. El grup desmuntava el vehicle peça a peça i transportava aquest material cap al Marroc. Ho ampliem des de Badalona.
En l'operació, la policia ha interceptat 6 vehicles ja desmuntats, valorats en 300.000 euros. El cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Badalona, Toni Almaida, ha explicat el modus operandi d'aquesta banda.
El grup delictiu aconseguia els vehicles per mitjans propis o els comprava altres grups especialitzats. Agafaven els vehicles, se'ls ficaven en una nau industrial, procedien un desmuntatge artesanal, per peces, fins a l'últim cargol del vehicle.
Després posaven totes les peces dins de dues furgonetes que tenien com a destí al Marroc. Allà les tornaven a muntar i venien els cotxes. La banda actuava en una nau al barri del Gorg de Badalona. Els quatre detinguts, tots ells d'origen marroquí, han passat aquest migdia a disposició judicial. Tenen nombrosos antecedents policials per fets similars. Els Mossos d'Esquadra ja havien desarticulat una banda que es dedicava al mateix, però amb motos. Estava formada pels ara detinguts més quatre altres persones.
Anem ara a Reus. El titular del jutjat número 2 d'aquesta ciutat, ha decretat presó per a 6 dels 7 detinguts sospitosos d'integrar una banda de lladres desarticulada al Baix Camp aquest cap de setmana passat. Un dels detinguts ha quedat en llibertat per falta de proves.
Finalment, la jutge imputa a aquests 6 detinguts 11 delictes d'associació il·lícita i de robatori en lloc habitat. D'aquests, un és en grau de temptativa i un altre amb força. Se'ls creu autors de diversos robatoris en cases, empreses i bars del Baix Camp. Un d'ells va ser a Duesaigües, on van retenir una dona. L'alcalde del municipi, Sebastià Bondia, es congratula de la decisió judicial.
Des de l'Ajuntament la valoració és, en aquest moment és molt positiva per haver pogut enganxar en tots aquests. N'hi ha un que per falta de proves no ha quedat detingut, però almenys valorarem positivament que s'hagin pogut empresonar aquests delinqüents que ens estaven pertorbant la nostra tranquil·litat.
Bondia també ha explicat que s'ha optat per no tirar endavant les patrulles ciutadanes. Aquesta opció s'havia contemplat al municipi arrel dels darrers robatoris.
I encara hem de parlar d'una altra detenció relacionada amb robatoris. Els Mossos han detingut un dels presumptes autors del robatori amb violència que va haver en un supermercat de la localitat aranesa de Les. Els lladres van ferir la propietària de l'establiment i es van endur 200.000 euros.
Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que ha permès la detenció d'un ciutadà romanès de 28 anys, veí de Térmens, a la Noguera, com a presumpte autor d'un delicte de robatori, violència i intimidació, detenció il·legal i lesions. Una investigació que continua, però, oberta per la possible detenció del segon atracador. David Boneta, sotsinspector de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a l'Aran.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Hi ha diferents línies d'investigació obertes i a partir d'aquí esperem que en breu es pugui tenir a l'altra persona. No?
El detingut va passar diumenge a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Viella, el que va ordenar el seu ingrés a la presó.
Catalunya Informació.
Crònica judicial al Tot Catalunya. El jurat popular que jutja el mosso d'Esquadra de Lliçà de Vall, acusat de matar la dona i la sogra, ha visionat avui unes imatges sobre la reconstrucció dels fets. El magistrat que presideix el judici no ha permès, en canvi, que veiessin un PowerPoint fet pels Mossos d'Esquadra perquè culpa directament l'acusat. Rebem crònica des de l'Audiència de Barcelona.
El jurat popular ha visionat diversos clips per separat que mostren la reconstrucció dels fets a través de ninots robotitzats, però no ha pogut veure un PowerPoint que ajuntava les imatges amb textos que culpabilitzaven directament Josep Lluís Rua. El magistrat president, Fernando Valle, ha retret als Mossos d'Esquadra haver volgut anar més enllà de les seves funcions.
Se ha ido más allá de lo que constituye una pericia, o el resultado de una pericia documentada, o de una hipótesis, adentrándose en cuestiones que única y exclusivamente, no a mí, única y exclusivamente a los señores miembros del jurado corresponde decidir.
El judici continuarà demà amb les conclusions i els informes finals. De moment, la Fiscalia demana 50 anys de presó per a l'acusat.
I el judici pel crim de Miramar, que s'està fent a l'Audiència de Tarragona, en què l'únic acusat, Sergi Arrieta, s'enfronta a una pena de 20 anys de presó, segons les conclusions del fiscal, ha quedat vist per a veredicte aquest mateix migdia. Totes les parts han ratificat les peticions de presó inicials i la defensa ha continuat demanant l'absolució. Connectem amb l'Audiència de Tarragona.
El judici pel crim de Miramar ha quedat vist per veredicte en la cinquena i última jornada de la vista oral. A partir d'aquesta tarda serà el jurat popular l'encarregat de determinar si Sergi Arrieta, únic acusat per la mort violenta de la seva xicota l'any 2000, n'és o no el responsable. En el moment de les conclusions, totes les parts s'han mantingut en les que ja van ser les seves qualificacions provisionals. Així, mentre la Fiscalia i les acusacions particulars sol·liciten 20 i 23 anys de presó, la defensa segueix demanant la lliure absolució de Arrieta, en considerar que van existir errors de procediment tant en la investigació judicial com en la policial. En les properes hores es tindrà ja un veredicte.
3:15, al Tot Catalunya, un minut pels principals titulars de l'actualitat d'avui.
Comencem pel pronunciament de la Conferència Episcopal Espanyola sobre el procés de pau a Euskadi. Els bisbes espanyols defensen un diàleg del govern central amb ETA que es limiti només a l'abandonament de les armes per part de la banda terrorista, però neguen a l'organització la capacitat d'interlocució per a afers polítics. Paral·lelament a això, l'Audiència Nacional ha confirmat els càrrecs contra Arnaldo Otegi, la cúpula de Batasuna, per pertinença a banda armada. L'Audiència ratifica, per tant, el sumari que investiga la vinculació d'ETA amb Batasuna i el seu finançament a través de les Errico Tavernas. I de la crònica internacional destaquem que l'ambaixador dels Estats Units i el comandant militar a l'Iraq asseguren que d'aquí a un any o un any i mig el país àrab estarà en disposició d'autogestionar-se, tant políticament, diuen, com des del punt de vista de la seguretat.
Tot Catalunya.
Quina idea! Ara em dutxo sempre amb aigua freda i ni t'imagines el que estalvio.
No, home, si vols estalviar, posa finestres aïllants. A l'hivern l'escalfor no s'escapa i a l'estiu s'està molt més fresc. I per escalfar l'aigua el millor és l'energia solar. Al meu edifici en tenim i en surt de franc.
Sí, però l'aigua freda és bona per la pell.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. FECSA Endesa, la millor companyia per al futur és la teva.
El dimecres 1 de novembre s'elegirà el nou Parlament de Catalunya. Tots els col·legis electorals estaran oberts des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Recorda que per votar t'has d'acreditar amb el carnet d'identitat, el passaport o el permís de conduir. 1 de novembre. Eleccions al Parlament de Catalunya. Et toca a tu. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Informació.
Això és el Tot Catalunya, ho destacava amb el sumari. Un empresari de la construcció ha mort aquest matí a Navarcles, al Bages, quan ajudava les obres de reforma d'una casa particular. L'home de 52 anys ha caigut des de la teulada de la casa quan llançava un palet dins un camió. N'informa el corresponsal al Bages.
Els fets han passat a 3:15 del matí en una casa en reformes al carrer Rafael de Casanovas de Navarcles. La víctima, Juan Ramón Díaz Gallardo, que juntament amb el seu germà regentaven l'empresa Obras y Restauraciones del Bages a Salelles, ha caigut des d'una alçada de 6 metres. Tot i que en un principi ha mantingut les constants vitals, els serveis mèdics desplaçats no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'alcaldessa de Navarcles, Carme Alós, s'ha personat al lloc dels fets i així els narrava per aquesta emissora.
És l'amo de l'empresa, que avui no treballava aquí, sinó que ha vingut doncs, a fer a veure l'obra com anava, doncs un desgraciat accident. Des d'estava dalt a la teulada, no sabem si ha patinat, si li ha fallat la cama, si s'ha marejat, no ho sabem, i ha caigut de dalt a la teulada cap baix.
Al lloc dels fets hi ha en persona la policia local de Navarcles, els Mossos d'Esquadra i el SEM. El jutge forense ha ordenat l'aixecament del cadàver a 1:15 d'aquest migdia.
Un veí de Castellbisbal està ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades al 65% del cos per l'explosió d'una bombona de gas butà a casa seva, corresponsal al Vallès Occidental.
Els fets van tenir lloc la passada nit quan, per causes que es desconeixen, una bombona de butà va explotar en una casa de Castellbisbal que es troba apartada del nucli urbà. Segons sembla, l'única persona que es trobava en l'interior de la casa va poder sortir pel seu propi peu fins a arribar a la carretera C-243 per demanar socors, on un vehicle el va recollir i el va portar fins a l'Hospital de Martorell. Davant les cremades que presentava, corresponents al 65% del cos, aquest matí l'han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'alerta dels serveis d'emergències l'ha donat un veí que ha vist aquest mateix matí l'estat en què havia quedat la casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat la policia local, guàrdia civil, bombers i una ambulància medicalitzada perquè es desconeixia si l'afectat es trobava encara a l'interior de la vivenda.
Anem ara a la redacció a Girona perquè el Ministeri de Medi Ambient ha donat llum verda al desdoblament del tram de l'N2 Tordera-Maçanet de la Selva que defensava el municipi de Tordera i ha descartat el traçat proposat per l'Ajuntament de Blanes. Segons el Ministeri, la proposta és ambientalment viable perquè no afecta cap espai de la xarxa Natura 2000 i tampoc no afectarà el santuari del Vilar.
El sosdelegat del Govern Central a Girona, Francesc Francisco Busquets, ha destacat que haurà de ser una obra especialment curosa amb el medi ambient.
Surt, evidentment, amb unes cauteles, que s'ha de fer l'obra molt ben feta, de tal manera que no afecti el santuari del Vilar i que passi el suficientment allunyat de la urbanització o de les cases més importants de la urbanització de Sant Daniel.
Francesc Francisco Busquets confia que l'obra pugui començar a mitjans del 2008.
Ara es tracta de contractar el projecte constructiu. Durant tot el 2007 es calcula que és el termini que caldrà doncs, per tenir-lo fet i a finals de 2007 es pot començar ja amb les expropiacions i mitjans de 2008 seria una data, em sembla, que raonable per poder començar a licitar i començar les obres.
El tram de desdoblament de la N2 entre Tordera i Maçanet de la Selva és l'únic que faltava definir entre el límit de la demarcació de Barcelona i Fornells de la Selva.
Tornem a Barcelona. L'Hospital de la Vall d'Hebron disposarà d'un institut d'investigació oncològica el 2008. 2009, segons ha anunciat la Conselleria de Salut, que avui ha presentat el projecte. La construcció del centre ha estat possible gràcies a una aportació de 30 milions d'euros procedents de 3 donants anònims.
L'Institut neix amb la voluntat de convertir-se en una referència a nivell europeu en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càncer. Segueix el patró nord-americà de fer recerca dins l'àmbit hospitalari, de la mateixa manera que s'aposta per un model de finançament molt usual als Estats Units, com és el mecenatge. La consellera Marina Geli, però, ha volgut deixar clar que aquest és un símptoma de la bona salut de la recerca a Catalunya.
El mecenatge privat, que ha de créixer i creixerà i està creixent a Catalunya, només és possible si hi ha solidesa de la nostra recerca. Ningú fa una donació de 30 milions d'euros amb una institució que no té solidesa, però aquest és el camí.
La Generalitat ha destinat al voltant de 100.000 euros per constituir la fundació privada que gestionarà l'Institut i té previst finançar el 50% del seu manteniment. El centre tindrà una superfície de 17.000 metres quadrats i treballaran uns 400 professionals, el 90% dels quals són investigadors.
I ara us expliquem una història que té un cert grau d'insòlita. El geriàtric municipal de Ripoll ha castigat una àvia de 79 anys amb una setmana d'expulsió del centre com una mesura que justifiquen pel seu mal comportament. La dona, que fa 10 anys que viu en aquesta residència, s'ha hagut d'allotjar en un hotel del poble i avui s'ha reunit amb l'alcaldessa per exposar el seu cas. Ens ho expliquen des de Ripoll mateix.
El director del centre, Carles Díaz, va decidir expulsar-la el divendres. Davant la negativa de la senyora d'abandonar el centre, va avisar la policia local, que van ser els encarregats del desallotjament. Els municipals van traslladar-la en un hotel del municipi. Àngela Castanyer explica que l'han castigat i no entén els motius.
Que és un càstig que m'ha donat. Com que no s'ha pogut agafar per una cosa, ja s'ha agafat per una altra. Mentides tot, eh? Que si he buscat raons allà amb els residents, que si... Mentides, i en canvi jo de mentides no.
L'alcaldessa de Ripoll, Teresa Jordà, ha dit que les versions de les dues parts, del geriàtric i de la senyora, són contradictòries. Espera, però, poder resoldre el cas ben aviat i que torni l'harmonia al centre. També ha explicat que espera que l'àvia pugui tornar a la residència abans de divendres, quan s'aixeca el càstig.
Tot Catalunya.
Perpinyà serà la capital de la cultura catalana l'any 2008. El municipi més important de la Catalunya Nord serà la cinquena capital cultural de la història després de Banyoles, Esparreguera, Amposta i Lleida.
L'alcalde de Perpinyà, Joan Pau Alduí, ha agraït al jurat l'elecció i ha assegurat que representa el resultat d'anys de feina al servei del reconeixement del territori. La capitalitat de Perpinyà s'articularà al voltant de la pau, segons ha dit en unes declaracions a Catalunya Informació el regidor de Cultura, Jaume Roura.
Recordar tota la gent que han lluitat per la pau. Ara ho hem de fer com programa, eh? Doncs de la Batoliva a Pau i Treva, que s'ha passat a Toulouges, a 20 km de Perpinyà, fins a Pau Casal, que va venir a Prada de Conflent, tota una sèrie de gent que han col·laborat a aquesta idea de Pau i Treva, de tolerància, de pactes i de... Farem tota una sèrie d'actes.
El regidor de Cultura ha afegit que la designació de Perpinyà representa també un repte tenint en compte que el TGV unirà aviat la Catalunya Nord amb la resta de Catalunya.
1 de novembre, eleccions al Parlament de Catalunya. A continuació us oferim un espai públic, gratuït, de propaganda electoral.
Joan Saura, govern d'Esquerres.
Volem que els joves tinguin un habitatge digne i una feina no precària, i que els nens reben un bon ensenyament, i que la gent gran visqui ben atesa i amb dignitat, i que les dones no cobrin menys pel fet de ser dones. I volem modernitzar el país d'una manera intel·ligent, amb transport públic en lloc de més ciment, amb energies netes en lloc de nuclears i línies d'alta tensió.
Vota Iniciativa Verds Esquerra Unida.
1 de novembre, eleccions al Parlament de Catalunya. Us hem ofert un espai públic, gratuït, de propaganda electoral.
Tot Catalunya.
Doncs del Tot Catalunya ja tenim aquí la informació esportiva.
Avui comença a Badalona una nova edició de l'Eurolliga de bàsquet. 11 anys després, el DKB Joventut torna a la màxima competició europea i disputa el partit inaugural com a homenatge pel seu 75è aniversari. A més, tal com reconeix Ferran Lavinya, el rival és tota una garantia d'espectacles. És el Panathinaikos de Zeljko Obradovic.
No està malament per començar. El que passa és que jo crec que no, tampoc hem de fer distincions. Tots són grans equips. Està clar que, bueno, és un equip molt potent i que està És molt expert en aquesta competició, que sap molt com es juga aquesta competició, fa molts anys que la juga i la té dominada, amb un entrenador que la domina des de fa molt temps.
Deixem el bàsquet, parlem de futbol. A Badalona tot és a punt per rebre demà el Barça en el partit d'anada dels 16ens de final de la Copa del Rei. El camp ha augmentat la seva capacitat i l'expectació és màxima. Els principals problemes, però, venen per l'estat dels jugadors. Càmara, el capità, està sancionat i Lezaún, Alain i Traversa estan gairebé descartats per problemes físics. El tècnic, Francisco, ha programat per demà un últim entrenament i no enganya ningú quan diu que el seu objectiu és donar bona imatge.
Nosotros aquí en casa estamos dando buenos partidos y estamos consiguiendo buenos resultados, ¿no? Entonces, el simple hecho de poder sacar un buen resultado aquí mañana, está claro que te motiva, ¿no? Incluso te puede dar pie a pensar en algún momento que puedes ponérselo difícil. Después ya el Barça, está claro, en su campo pues va a ser algo muy difícil de poder ganarle, incluso de sacar un buen resultado. Pero bueno, en ese sentido nosotros lo que vamos a intentar mañana sobre todo es que la eliminatoria pues esté abierta y que no se pase en ello. Eso es lo que nos vamos a intentar.
A Badalona, però, ja saben que no podran veure Ronaldinho, Deco, Thuram, Iniesta, Márquez ni Messi, tots ells descartats per Frank Rijkaard. Només l'argentista lesionat, els altres seguiran fins divendres un pla específic de preparació física per millorar el seu rendiment. També farà rotacions Ernesto Valverde a l'Espanyol, que demà juga també a la Copa del Rei a Vallecas contra el Rayo. No ha convocat Valverde ni a Tamudo, ni a De La Peña, ni a Jarque, ni a Sabaleta. Fins i tot el Nàstic de Tarragona, que demà juga a la Copa a Valladolid, farà rotacions Bizarri, Rus, Llera, Pinilla, Generelo, Cáceres i Cuellar han quedat fora de la llista. Deixant la Copa a banda, però seguim parlant de futbol, a Lleida, Felipe Miñambre segueix lluitant per aconseguir que la Unió Esportiva millori els seus resultats. El tècnic, però, no vol trair les seves idees per aconseguir victòries.
Felipe Miñambre, entrenador de la Unió Esportiva Lleida, diu que no vol renunciar a la seva manera d'entendre el futbol, tot i que els resultats no l'acompanyin, perquè la banqueta vol gaudir com si fos un espectador.
Yo cuando estoy en la banda, yo os he comentado ya a los jugadores, yo me presto como un aficionado, o sea, si yo estoy en la banda y veo que mi equipo no da tres pases seguidos y veo que mi equipo, pues me siento incómodo, pero yo al final, porque uno al final es como ha ganado en su vida, y yo por suerte, cuando yo fui futbolista, los mayores éxitos los conseguí de una forma y fueron estos, entonces al final te quedas con lo que te ha dado la victoria, encima con lo que has disfrutado, y yo eso es lo que trato de transmitir un poco a los jugadores.
Felipe Miñambres també diu que el nivell de joc de la categoria ha baixat molt respecte a anteriors temporades, potser perquè hi ha molta por de perdre.
Deixem el futbol. Avui s'ha presentat el torneig Ciutat de Girona de judo, que es disputa aquest dissabte.
Bona tarda. El Centre Cultural La Fontana d'Or de Caixa de Girona, que en migdia han fet la presentació de la 16a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Girona i del 4 Gran Premi Diputació de Girona de judo. Com un global de més de 300 participants, es disputaran aquest dissabte al pavelló municipal de Palau Sa Costa de Girona. El president del comitè organitzador, Fèlix Estartús, n'ha apuntat això.
El Gran Premi, com sempre, està limitat a 8 equips i sub-19, dels quals dos són estrangers, Provence i Nantes, i la resta són la Federació Càntabra, Alacant, Andalusia, i les catalanes A i B, i el Club Miriam Blasco d'Alacant. Pel que fa al Trofeu Internacional de Judo Ciutat de Girona, que està destinat a les categories individual, absolutes, masculí i femení, per quart any consecutiu puntuarà per decidir la selecció espanyola que haurà de competir en el Campionat d'Europa que celebrarà el mes de novembre a Moscou.
El Gran Premi Ciutat de Girona, a més de la selecció espanyola de judo de la categoria sub-23, hi participaran seleccions de 9 autonomies i equips de Catalunya, França, Andorra i Guadalupe i Martinica.
Amb els esports tanquem edició. A 8:15 torna a Catalunya Informació. La informació més pròxima als informatius comarcals emesos en desconnexió. Gràcies per la vostra confiança. Bona tarda.